Seguim endavant. Els següents minuts els dedicarem a parlar d'algues marines i ho farem amb una persona que ha dedicat gairebé 30 anys de la seva vida a la ficologia. Ara, actualment, i gràcies a la seva tasca d'investigadora i al seu lligam amb el mar, també ha rebut el Premi Roig Toqués 2022. Ivan.
Doncs sí, de fet serà l'última dona de mar que passarà pels micròfons del Far aquesta temporada. Es tracta de la Maria Carme Barceló. Ella és investigadora, professora de la Universitat de Barcelona i, com sabeu, recentment ha estat reconeguda amb els Premis Roig Toqués, sobretot per la seva trajectòria vinculada amb la investigació d'algues marines i per doncs, estudiar tot allò que passa al mar. Avui volem parlar d'algues, volem conèixer la Maria Carme Barceló i per això ens hem vingut fins a l'Espai Far. Maria Carme, bona tarda.
Bona tarda.
I crec que no podríem haver escollit un lloc millor, no?, per fer l'entrevista.
Sí, estem en un lloc fantàstic, com és l'Espai del Far, i tenim molt a prop el Museu de Curiositats Marineres d'en Roig Toqués, i encara, no?, me'l fa encara més present aquesta persona que vaig conèixer, i que vaig conèixer també i conec a la seva família, a la seva esposa, la Maria, que havia parlat molt, a les seves filles i els seus gendres. Vull dir que tinc molta relació. Per tant, aquest espai avui m'aproxima amb tots ells.
Per tant, ets una d'aquelles persones privilegiades que va tenir l'oportunitat de conèixer el senyor Roig Toqués. Jo n'he parlat molt al programa del senyor Roig Toqués, però, malauradament, no he tingut l'oportunitat de conèixer-lo. Suposo que això, una afortunada, no?, també, per formar part de la seva vida.
Bé, a Vilanova hi anàvem sovint a veure la carpa Juanita. Si venia algú de fora, doncs el portàvem a veure la carpa Juanita, no? Llavors ell ho explicava en aquella mort i en aquella admiració, no? Jo li preguntava, i com la carpa, com va arribar? I va arribar la carpa amb les aigües del pantà de Foix. I llavors ell va observar, perquè ell tenia una capacitat d'observació molt gran, que hi havia una carpa que es comportava diferent, no? I aquella és la que va ensinistrar, la que li va doncs, donar el menjar, el feia beure un porró, llavors passaves... Després de la carpa, el que era també interessantíssim, que hi ha una part aquí a l'Espai del Far, era el Museu de Curiositats Marineres, que ell era un gran col·leccionista, i t'explicava peça per peça, després aquella col·lecció que tenia de postals, que arribaven a casa seva sense segell, només amb un dibuix de la carpa. El carter ja sabia on les havia de portar i arribaven de totes les parts del món. Era una persona entranyable, molt seriós, però una persona entranyable i amb una paciència admirable explicant tot el museu els seus records, de fet, els seus records, que ha estat una gran idea portar-lo aquí. Perquè, com deia la seva filla el dia de l'entrega de premis, la Carolina, deies que, esclar, a casa estava en un lloc tancat, una mica enxubat, no? En canvi aquí es veu no? El valor de la seva col·lecció.
I la gent que no l'hem pogut conèixer, doncs venint aquí al Museu de Curiositats Marineres ens podem fer una petita idea de com era doncs, aquesta col·lecció del senyor Roig Toqués. Maria Carme, no sé si ho has paït això. Com estàs després d'això? Han passat ja uns dies de l'entrega dels premis. Com estàs?
Bé, demà farà 15 dies. De fet, bé, sorpresa, molt contenta, no? Perquè, clar, aquest premi m'arriba en un moment una mica, jo diria, delicat, perquè és a les acaballes de la meva vida acadèmica, no? Sembla que sigui un reconeixement, no?, en tota la meva tasca, la meva recerca i la meva feina a la universitat. I clar, em va sorprendre molt, però sóc molt feliç en aquest premi i m'ho vaig païnt, no et pensis, encara en tant estic amb un núvol, no?, i penso, me l'han donat a mi, no? Però bé, i feliç, de veritat.
És un premi que molta gent, sobretot vilanovins i vilanovines de Baixamar, els agradaria rebre. I en aquest cas l'ha rebut una persona de la Geltrú, que va néixer a la Geltrú i que va créixer a la Geltrú.
Sí, jo vaig néixer a la Geltrú, carrer Muralla, carrer de la Muralla, i allà vaig viure fins als 12 anys, que el meu pare el van traslladar a les Terres de l'Ebre, Tortosa. El meu pare era comercial, venia a màquines de cosir Singer, i allà vaig viure 4 anys, però després, quan amb ell el van tornar a traslladar a Barcelona, evidentment nosaltres vam tornar a viure a Vilanova, i a la Geltrú, clar, a casa dels meus avis, i allà vaig estar fins que em vaig casar, que llavors me'n vaig anar a viure al carrer Bailén, i després del Bailén al carrer Canigó.
Maria Carme, la teva vinculació amb el mar, on la podem trobar? On hem d'anar per trobar-te a prop del mar?
A veure, mira, el meu inici amb el mar és degut a la meva presència a la Facultat de Farmàcia. Quan vaig acabar la carrera, tenia molt clar que volia fer la tesi doctoral, Hi havia molts companys que tenien a casa seva farmàcia o que s'anaven a treballar a la indústria farmacèutica, i jo vaig tenir clar que si podien quedava a la facultat. O sigui que jo vaig acabar d'estudiar la carrera i res, em vaig quedar a la facultat i me'n vaig anar al Departament de Botànica, i el director era un dels, gairebé l'únic algòleg de la península Ibèrica. I vaig pensar, doncs, que em dirigeixi la tesi, no? I li vaig anar preguntar, i em va dir, diu, sí, diu, d'acord, diu, però pensi que les algues de Catalunya ja estan estudiades, de les del Balears ja hi ha dues tesis que estan en marxa, diu, i vostè quina faria? Dic, faria la del País Valencià. Diu, ah, diu, bé, doncs, d'acord, no? I llavors, doncs, bueno, vam tenir 12 punts geogràfics des de les cases del Canà fins a Guardamar, fins al límit de la llengua, Vaig jugar a mostrejar fins on es parlava català. I llavors hi anàvem 4 cops l'any durant 5 anys, mirant les espècies que hi havia, com variaven, com es reproduïen, quin cicle biològic. I llavors, doncs, bueno, es dibuixava, i cada, bueno, com estaven reproduïdes. I ara, com la miro, la meva tesi, penso, Déu meu, ara ja, això ja no es fa, no? I aquests dibuixos ja els fa un ordinador, i jo els vaig fer tots a mà, amb Rotring, però molt contenta de fer la tesi doctoral sobre les algues. La tesi es titulava Les algues bentòniques del País Valencià, i, bueno, un cop vaig haver llegit la tesi, això em va permetre accedir a una plaça de professor titular, mitjançant oposicions, és clar. Però no, o sigui, la tesi era un medi per quedar-te a la universitat, per quedar-te de professora. Però, clar, abans vaig passar per professora ajudant, professora associada, vaig fer 12 passos fins que vaig fer oposicions, i llavors, doncs, vaig tenir la plaça de professora titular, i allà he estat tota la meva vida. De fet, m'ho preguntaven ara no fa gaire a la Facultat de Farmàcia, que vaig fer la meva última classe presencial com a professora, perquè em jubilo a setembre, i vaig dir que és que aquesta facultat és la meva segona casa. La meva primera casa és, evidentment, casa teva, no? Però la meva segona casa està a la Facultat de Farmàcia, que allà m'he format i allà he impartit la meva docència, allà he realitzat la meva recerca, i allà he sigut, tingut problemes com tothom, moments difícils, moments tristos, però ja els tinc oblidats. El més important és tot el que he viscut al costat dels meus companys i evidentment dels estudiants.
Deixa'm aturar-me uns minuts en el tema de les algues. Deies, ostres, com ha canviat això després d'haver fet la meva tesi. Estem parlant de fa 20-30 anys, 30 anys aproximadament. I és cert, potser ha canviat la forma d'estudiar-les, ara tot és més sofisticat a través d'informàtica, ordinadors, etcètera, etcètera. Però potser ara hi ha menys algues que no pas abans, no?
A veure, les algues, jo de vegades vaig a repassar les roques de Vilanova. Perquè, clar, els meus inicis van ser les algues de Vilanova, no les del País Valencià, perquè vaig haver de fer un treball sobre les algues de Vilanova per un curs d'algologia de la facultat. I vaig dir, doncs estudio el que tinc a prop de casa, no? I anant vaig a repassar les roques. N'hi ha algunes espècies que no hi són, que no he vist mai més, però, per exemple, la Costa Brava tampoc no hi són, I hi ha hagut algunes de noves que, a l'augmentar la temperatura de l'aigua, no, doncs hi ha espècies noves. I també algunes, aquí no, crec, però també n'hi ha d'invasores, que ens han vingut de fora. Això és molt fàcil, d'algues invasores o també espècies invasores. Vull dir, si vas al delta, no?, el musclo zebra, el cargol, que tot això ens ha vingut de fora. I, o la papallona del gerani, no?, que ha vingut de l'Àfrica. Clar, espècies invasores, com que ara ens movem tant, n'hi hauran sempre. I de les algues n'hi han de bones, i n'hi han de dolentes. N'hi ha hagut espècies que han vingut, per exemple, amb ostres del Japó, i s'han instal·lat sobretot a la costa de la Catalunya Nord, que són espècies que comestibles i que són molt valorades, i en canvi hi ha altres que s'han instal·lat que són tòxiques. Aquí, a la costa catalana no, però per exemple a les Illes Balears sí. De moment estem així, amb aquestes algues bones i no tan bones, però bueno, és el que tenim, no? I és el que hem de també d'estudiar, perquè aquestes algues tòxiques també, quan han vingut, no es coneixien. També s'han hagut d'estudiar el seu cicle biològic, no sabien ben bé com es reproduïen. I bueno, ara de moment a la costa catalana vam estar durant 2 anys vigilant si era, i no l'hem trobat. Les Balears es va instal·lar perquè és una alga que reprodueix, què diria jo, per esqueixos. L'arrenca una ancla, i llavors aquest ancla, aquest vaixell, va a un altre lloc, torna a deixar l'ancla i deixa l'alga. Té una reproducció sexual, diríem, però també doncs, per fragmentació, per esqueixos, perquè m'entenguis. I les Balears hi és, però està controlada, això també t'ho haig de dir.
Suposo que com fora de l'aigua, dins de l'aigua, si parlem d'algues invasores, estem parlant d'algues que fan molt de mal, no?, la vegetació autòctona.
Sí, sí. I saps on s'afecta molt més? Hi ha una planta marina que fa flor, que es diu Posidònia.
Sí.
La Posidònia, hi ha moltes persones que es pensen que és una alga, però en realitat és una planta fanerògama. Fanerògama vol dir plantes que són capaces de fer flors, i que a la Mediterrània n'hi ha 4, però una de les més principals és la Posidònia, que aquí a Vilanova li diu un gallot, els pescadors li diuen gallot, i llavors forma unes prades extenses, i en aquestes prades extenses és un, què et diré jo, una casa de moltes espècies que viuen allà, que fan els ous allà. Hi ha espècies herbívores que es mengen les fulles, que és una espècie importantíssima amb la Mediterrània, endèmica, que només endèmica vol dir que només viu al mar Mediterrani. Llavors, esclar, espècies invasores, per exemple, aquesta caulerpa, que t'he explicat que és tòxica, s'instal·la a les arrels d'aquesta planta i llavors l'ofega. Llavors, clar, això sí que és perillós perquè desplaça doncs, aquestes plantes autòctones que hi ha, o també les algues. Vull dir, desplaça les espècies que tenim i s'instal·la ella tota mona, com si fos la reina, com si fos la reina del mambo, que diria el meu pare.
I ara s'està treballant molt, el programa ho hem explicat, per cultivar-les, per cultivar Posidònia i intentar doncs, fer aquesta mena d'horts submarins, no? I que hi hagi una mica més de vida, perquè al final, quan parlem de Posidònia, quan parlem d'algues, sobretot aquelles algues bones, estem parlant de vida.
Sí, però no hem de confondre la Posidònia amb una alga, tot i que en diuen alguer. Per exemple, l'alguer, la població de l'alguer de Sardenya és perquè hi ha molta Posidònia, l'alguer. I aquestes fulles de Posidònia es deia també que era, fixa-t'hi, l'alga, que no és una alga, dels vidriers, perquè les fulles les feien servir per traslladar el vidre, no es trenquessin. I a més és curiós el nom, fixa-t'hi, el nom és Posidònia oceànica. Fixa-t'hi, oceànica no és de l'oceà, és del mar Mediterrani, no està a l'oceà. I Posidònia li van donar dedicada al Poseidó, al déu dels mars. I la va determinar Linné. I Linné no havia vist mai aquesta planta. Li van portar amb un plec d'herbari seca. I clar, la va veure i va dir, bueno, és una planta marina, li posem el nom de Posidònia dedicada al déu del mar i oceànica perquè, és clar, està a l'oceà. Però no, està a la Mediterrània. Hi ha 3 espècies de Posidònia, una a la Mediterrània i 2 més es troben a Austràlia. Diferents espècies,
Em fa la sensació, Maria Carme, que en sabem molt poc del que hi ha sota l'aigua, sobretot parlant d'algues, eh?
A veure, saps per què? Perquè ara si sortim d'aquí i veus doncs, aquests pins, i veus aquests tamarius, i veus aquests eucaliptus, però clar, al mar no ens ho imaginem que sota hi ha un bosc, eh? Hi ha un bosc on pasturen els peixos. Hi ha peixos, les sarpes, que pels herbeis de Posidònia cada dia fan el mateix itinerari. Van passant per allà, mengen les fulles i van fent el seu camí. Llavors, esclar, com que no ho veiem, ens pensem que o que no existeix, o que bé, si llancem un plàstic, si llancem una ampolla, això no ho malmet, En canvi, si ho veiéssim aquí en un bosc de pins i obríem els plàstics, obríem les ampolles i diríem, oh, que fa lleig això, no? I ho traiem. En canvi, doncs, el mar, al fons del mar, perquè la Posidònia viu des de superfície fins a 40 metres de profunditat. Per tant, és clar, 40 metres has de baixar fent immersió i no tothom, doncs fa immersió i no ho veu i no ha vist mai aquestes prades al natural. De fet, jo les he vistes, però superficials, O sigui, jo no les he vistes a profunditat, però són boniques, i aquestes pilotes que hi ha, que de vegades queden a la sorra, l'Inés pensava que això eren les seves arrels, però de fet són restes de fulles que amb el vaivé de les onades fan aquestes pilotetes que arriben al mar.
I que després també aquestes algues que arriben del mar i queden allà a la platja, sí, també tenen la seva funció, tenen una funció molt important. Sí, sí. I de vegades, ostres, sentim la gent que diu, ostres, fa nosa, no, això, hem de treure aquestes algues, però no, en realitat tenen la seva funció.
Clar, això també m'agrada que ho comentis, perquè, volem tot, ho volem perfecte, però, esclar, el mar té un cicle, les algues tenen un cicle, les algues es desprenen del seu substracte i les ones les porten a la sorra. Per tant, bé, jo me'n recordo com anava a mirar les algues de rossa, que pensava, ja ha passat la màquina i ja les ha tret, saps? Ja no sé quines hi ha, deia. I esclar, ho fan, hi ha gent que diu, ai, aquestes algues, no? Com si els hi fes angúnia. I bé, clar, hi ha gent de tot, no? Però jo penso que tenen una funció, que ha acabat el seu cicle biològic, que queden a la sorra i que allà doncs es desfan i allà doncs es podreixen. I la Posidònia, si hi ha fulles de Posidònia, que en veig poques, de fet la Posidònia, aquelles fulles protegeixen de l'erosió, que protegeixen la platja, tenen una funció també.
En lloc de potser apostar per aquestes aportacions de sorra, no?, que de tant en tant es fan, potser seria bo apostar per quan a l'hivern hi ha aquest tipus de temporals i ens porten aquestes algues, aquestes posidònies també, no?, aquestes fulles de Posidònia, deixar-les, perquè és una fórmula, una eina més per treballar contra els temporals.
Sí, sí, per protegir la platja, bàsicament, Fa, no sé, deu fer 5 o 6 anys, va haver-hi un temporal molt fort al mar i va, perquè aquí a Vilanova n'hi ha moltes, no és la primera vegada que passa, d'una alga que li hem posat un nom popular, però no es diu així, vull dir, el seu nom científic seria Cimodocea nodosa, que està dedicada a una ninfa, i nodosa perquè té uns nusos a les tiges. Però nosaltres li hem dit cabells de sirena. He posat un nom més bonic. Va haver-hi un temporal que va haver-hi una gran quantitat de Cimodocea a la sorra de Vilanova, però tant de la platja llarga com... I jo pensava, Déu meu, no deu haver quedat prada, herbei, perquè n'hi havia tanta. I va estar allà uns dies, Això era novembre-gener, va haver-hi dos temporals. I, evidentment, al cap de dos o tres dies ho van treure, però... Aquí també, clar, jo ja ho entenc, aquest munt de Cimodocea a la platja, entenc que hi hagi gent que no li agradi i que sembli antiestètic.
Això està canviant, afortunadament, i cada cop s'aposta doncs, més per aquest tipus d'eines o fórmules per poder protegir les platges. Hem parlat de Posidònia, hem parlat també d'algunes algues tòxiques. No sé si hi ha més algues bones o dolentes ara mateix al mar.
Això no t'ho sé respondre, Jo sempre sóc positiva i penso que n'hi ha més de bones que dolentes. Ara s'està estudiant molt el potencial de les algues, quins principis actius tenen i com poden actuar com a medicina. O sigui, ara molts estudis estan encaminats a veure quins principis actius tenen les algues. Hi havia un títol, no?, d'un article, La farmàcia del mar, i que tot doncs, era dedicat a les algues i també doncs, a organismes marins, cargols o que sigui, que ara doncs, estan mirant quins metabòlits poden ser interessants per curar les nostres dolències.
Tenen moltes propietats medicinals, però també són comestibles, la majoria d'elles, no?
Sí, n'hi ha moltes de comestibles i que tenen una gran quantitat de proteïnes. El mateix sushi, que està, és aquella que és com un paper d'un color negre, de color negre, el gènere porfira, que té moltíssimes propietats de proteïnes, moltíssimes. I s'utilitza i se la mengen molt, sobretot en els països asiàtics. Ens ha vingut de fora, clar, llavors l'acostum de menjar algues a nosaltres no ens és propi de la nostra civilització, ens ha vingut de fora, I, però aquestes algues porten una gran quantitat de proteïnes i algues doncs, també medicinals, que això que et deia, no?, que serveixen per curar les nostres dolències i que a més aquestes algues ens aporten doncs, a part de proteïnes, doncs, hi ha vitamines, hi ha tota una gran quantitat de metabòlits que ens són útils.
Com ha canviat quan vas començar a estudiar les algues? Deies que ho feies fins i tot, que feies tu el dibuix, no? L'esbós de les algues, no? Com ha canviat fins ara? Ho dic perquè ara estem parlant fins i tot que aquestes algues es poden menjar. O sigui, em fa la sensació que ha canviat moltíssim, no?
Sí, ha canviat moltíssim. De totes maneres, llavors també sabíem que hi havia moltes algues que es menjàvem. Jo me'n recordo que el meu professor, director de tesi, ens va passar una pel·lícula que era del sushi, perquè m'entenguis, era de la porfira, que tot el cultiu, no?, i era una pel·lícula preciosa que ell havia anat al Japó i l'havia comprada. I ara encara la passem als nostres estudiants i encara diem les mateixes coses que deia ell, perquè era una pel·lícula que estava subtitulada en japonès, I deia, no se preocupen, la pel·lícula, ell deia, és que ell era de Càdiz. Bueno, havia fet la tesi a Càdiz. Era gallec, però va fer la tesi a Càdiz i llavors el van traslladar a la Universitat de Barcelona. Deia, no se preocupen, la pel·lícula és en anglès, però està subtitulada. Llavors, que els estudiants deia, esclar, està subtitulada. I està subtitulada en japonès, deia. I llavors, quan la passem encara als nostres estudiants, perquè aquella pel·lícula encara es veu antiga, evidentment, però encara és preciosa, encara ara la passem. I sí, ha canviat sobretot l'estudi i sobretot, jo recordo, que vaig fer més de 400 dibuixos d'algues amb rotring, amb rotring en diferents gruixos, i em vaig aprendre, esclar, vaig a dibuixar-les amb un microscopi que tenia de càmera clara i les dibuixava, no? I ara penso, Déu meu, aquests dibuixos, perquè els meus fills em diuen, mama, però això com ho vas fer? No? Com ho vas fer? Ara els sembla que és una cosa totalment arcaica, perquè, clar, tot això es pot fer amb ordinador. Clar, jo i, bueno, i els meus companys, i tots vam fer els dibuixos així, els fèiem així, i, bueno, i em vaig aprendre molt, i vaig aprendre a dibuixar. I fins i tot ara he après a dibuixar les algues amb aquarel·la.
Ostres!
Que penso, mira, potser m'hi dedicaré.
Ara deies, no?, que aquesta serà el teu últim curs acadèmic, no?, a partir d'ara et jubilaràs. No sé si això, et veurem una mica més pel port, per la façana marítima buscant algues.
No, t'ho descarto, no ho descarto, perquè passejar per la platja segur que sí, perquè ara quan m'aixeco ja agafo el tren o el bus i ja me'n vaig a la facultat, no?, i quan arribo a vegades és tard, encara tombo, per això, tombo per la Rambla i vaig a la Talaia, que a les reunions i tot això, perquè doncs, bueno, soc de junta i sí que tombo pel poble, se'n veu. Ara, buscant algues, no. I és possible que recuperi aquest costum que tenia d'anar-ne a buscar i de mirar-les i fins i tot pensava fer plecs per l'herbari de la universitat, algunes algues que no vaig prensar, i ara penso, bueno, potser ara hauria de fer, prensar-les i portar-les a la universitat, a l'herbari, perquè quedi testimoni, no?, de l'espècie i del lloc, no?, perquè el lloc, no?, allò que dius Vilanova al mapa, doncs Vilanova al mapa de les algues.
Abans d'acabar, i ara que comentaves això, Vilanova al mapa, perfecte, però aquí a Vilanova no hi ha hagut tradició d'algues, no? Tenim uns fons marins molt sorrencs, sense, no m'agrada dir sense vida, però sí sense vida, no?
Tenim fons sorrencs, sense vida hi ha...
No, amb poca vida. No?
Amb poca vida, clar, si tu compares amb altres llocs, clar, no sé, nosaltres vam anar una vegada a mostrejar les Illes Columbretes allà al País Valencià, i clar, allà eren uns fons bestials, però clar, aquí són més sorrencs, potser més castigats també, però jo diria que sí, que deuen ser enriquidors, perquè quan de vegades hi han fulles de posidònia a la sorra i te les mires, i te les mires a la lupa, hi ha moltes espècies incrustades. O sigui, clar, de vegades no les veiem perquè ens pensem que han de ser molt grans, però moltes algues les hem estudiat i les hem descobert mitjançant la lupa, perquè si no, no es veien. Jo les fulles de posidònia, no sé, com a mínim aquí a Vilanova em vaig veure entre 25 i 30. Mirant a la lupa, això sí. Si tu mires a cop d'ull, dius, aquí no veig res, no? Però has d'anar sempre amb la lupa i llavors les veus. O sigui que sí, pobres segurament, més pobres que altres llocs, sí, però bueno, no s'ha de descartar que també estan bé els nostres fons sorrencs.
I que amb el temps s'espera que puguin millorar, és el que dèiem abans, s'està treballant molt perquè aquests fons, cada cop hi hagi més vida, i l'ecosistema puguem veure més espècies de les que hi ha ara mateix. Maria Carme, jo volia acabar també comentant unes paraules que deies el dia del lliurament de premis en el teu discurs. Comentaves que el teu objectiu durant aquesta etapa acadèmica ha estat transmetre major o menor mesura els valors del senyor Toqués, no? No sé si ho podem comentar, això.
Sí, podem comentar-ho. Jo vaig dir que, clar, ell tenia aquesta gran capacitat d'observació, no? Allò que dèiem de la carpa. Ell va veure que hi havia una carpa diferent que les altres. Ell tenia molta paciència, i ell era una persona molt constant. Valors que ara igual no els posem en pràctica i que són tan importants per tirar endavant i per fer-nos també evolucionar. I deia que això els havia intentat transmetre amb les meves classes, també amb els meus estudiants, perquè no només has de transmetre coneixements, jo crec que també s'han de transmetre valors. I aquests valors d'en Roig Toqués són molt... molt vàlids per transmetre als estudiants. Jo deia, ho he intentat fer mitjançant la botànica i molt especialment amb les algues, perquè tothom em deia, encara ara, hi havia estudiants que em deien, ens en recordem molt de les teves classes d'algues. Diu, perquè mentre un grup em feia dues hores, tu en feies sis, per exemple. Es veia molt, no?, l'especialitat de cadascú. Amb la manera que expliques es veu de què és el que hi entén més o què és el que ha treballat més, i els meus estudiants de seguida ho han notat, això, no?, que les algues eren diferents.
Doncs des de l'Espai Far, última dona de mar, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, que passarà pel Far aquesta temporada. Maria Carme, ha estat un plaer xerrar amb tu des d'aquest banquet, amb vistes al... Sí, amb aquesta fresca, vistes al Far, al Museu de Curiositats Marineres. I molta sort també en aquesta nova etapa que ara arriba, a gaudir-ho, i esperem que ens trobem per aquí, per la platja.
Sí, t'espero, I a veure si ens trobem aquí a buscar algues, aquí a la platja. Gràcies, també ha estat un plaer per mi.